Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
Bon dia, us informa Neus Bonet. El president de la Generalitat, Quim Torra, farà avui diumenge una ofrena floral al Memorial per la Pau de Cambrils, al Baix Camp, coincidint amb el segon aniversari de l'atemptat terrorista al Passeig Marítim. Mentrestant, la ciutat viu l'efemèride amb normalitat i amb una bona afluència de visitants. Cambrils, Roger Segura.
Aquest any l'Ajuntament de Cambrils no farà cap acte d'homenatge al Passeig Marítim, però el president Torra hi farà una ofrena floral aquest diumenge a la tarda. Mentrestant, els veïns i turistes viuen amb normalitat el segon aniversari de l'atemptat terrorista. Diuen que els costarà oblidar-ho, però que ja està superat.
Yo lo sigo recordando, y el año pasado igual. Y dentro de 5 también se recordará, porque al final es un día que no te lo esperas.
Yo siempre que paso por aquí es como, jo, me revuelve algo en el estómago que yo creo que va a tardar en superarse.
Pasaron los tiros por la terraza, nosotros nos escondimos en el bar. Terror, fue horroroso.
Encara que és un record que no s'oblide mai, però hem de mirar endavant.
L'atemptat jihadista de Cambrils es va saldar amb una dona morta i mitja dotzena de ferits, entre ells una patrulla dels Mossos d'Esquadra. Els 5 terroristes que van irrompre al passeig amb un cotxe, ganivets, destrals i falsos cinturons explosius van ser abatuts.
Més notícies. Desembarcats a Lampedusa, els 27 menors no acompanyats, una part dels 134 rescatats a bord de l'Open Arms. Després de 16 dies alta mar, els menors han trepitjat terra per ordre del primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, i a contracor del ministre de l'Interior, Matteo Salvini. Hores abans, l'ONG catalana havia declarat el vaixell en estat de necessitat i havia advertit també que ja no podia garantir la seguretat a bord. Òscar Camps és director de l'Open Arms.
És impossible mantenir la calma, no? En cualquier momento se desata una acción colectiva y no podremos detenerla. Hay 100 modos de autolesionarse en un barco como el Open Arms y 100 maneras de suicidarse a bordo, ¿no? Ni tenemos ya la capacidad, ni podemos detenerlos, ni mucho menos estar controlando a estas 134 personas.
63 morts i prop de 200 ferits a l'Afganistan en un atemptat suïcida durant un casament a Kabul. Els talibans han negat qualsevol responsabilitat en l'explosió que ha tingut lloc en un barri de majoria xiita. L'atemptat es produeix coincidint amb les negociacions entre els Estats Units i els talibans, que permet la sortida de les tropes nord-americanes que ara donen suport militar al govern del país asiàtic. La Ronda de Dalt de Barcelona està tallada fins avui a les 3 de la tarda entre les sortides 8 i 9 en els dos sentits de la marxa per unes obres de pavimentació. Els treballs també afecten l'accés a la Ronda des dels túnels de Vallvidrera, que es mantenen tancats mentre durin les obres. Els vehicles que passen per aquests punts els desvien pel lateral des de la rotonda de Bellesguard fins a Can Caralleu. També es desvia el trànsit per la plaça Borràs. El creador de Roger i Jessica Rabbit, Richard Williams, ha mort als 86 anys. El dibuixant d'animació britànic, d'origen canadenc, havia treballat també en diverses pel·lícules de la Pantera Rosa. La producció de Disney mesclava actors de carn i ossos amb dibuixos animats. Qui va enganyar Roger Rabbit va ser la que el va coronar com un mestre de l'animació. Williams va ser a Barcelona l'any 2016 per visitar la Fira d'Arts d'Efectes Visuals i Animació i parlava d'aquesta manera de la pel·lícula que, com dèiem, el va catapultar a la fama.
L'animació no era gairebé res, i de sobte, Rabbit la va fer explotar perquè va fer guanyar molts diners i es van fer moltes còpies. Va ajudar a remuntar l'animació.
Williams va guanyar 2 Oscars per la pel·lícula protagonitzada per Bob Hoskins i els seus dibuixos. Esports. Luis Suárez estarà entre 10 i 15 dies de baixa per la lesió muscular que es va fer a Bilbao. Es perdrà segur el partit amb el Betis al Camp Nou de diumenge que ve i és dubte per l'Osasuna Barça de la tercera jornada de Lliga. El Madrid ha guanyat el camp del Celta per 1-3 en la primera jornada de Lliga. Gareth Bale ha estat titular a l'equip blanc. També jugats ahir, Villarreal 4, Granada 4, València 1, Real Societat 1, Mallorca 2, Eibar 1 i Leganés 0, Osasuna 1. L'Espanyol rebrà al Sevilla avui diumenge. David Gallego assegura que l'equip blanc i blau està preparat al 100% per competir contra els andalusos. El tècnic de l'Espanyol també qualifica de rival molt exigent al Sevilla. Adrià Pedrosa ha quedat fora de la llista de convocats per unes molèsties. I a segona, el Girona debuta avui contra l'Sporting de Gijón a Montilivi. El tècnic dels gironins, Juan Carlos Unzué, diu que tenen clar que l'objectiu és tornar a primera, però que també han de gaudir del camí per aconseguir-ho. I Xavi Hernández ha guanyat el primer títol de la seva carrera com a entrenador, la Supercopa de Qatar. El seu equip, l'Al Sadd, ha superat per 1-0 l'Al Duhail.
Fins aquí les notícies. Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i tria els teus programes i continguts preferits. Amb l'aplicació de Catalunya Ràdio passa un estiu rodó. Mans.
Estem a punt.
Obrim la segona hora del Mans d'avui, diumenge, a la sintonia de Catalunya Ràdio, el programa de la festa i la cultura popular també, que us acompanya aquest estiu, i precisament ens trobem en una setmana plena d'arrel i plena de tradició.
Exacte, a partir del 15 d'agost i ben bé fins a finals d'aquest mes d'agost, moltes poblacions viuen la seva festa major. I això li hem de sumar, a més altres convocatòries culturals com festivals o fires, per exemple.
Us la repassarem a la part final del programa. Avui també descobrirem algunes de les llegendes relacionades amb les grans nits del nostre calendari festiu a través del llibre Llegendes de nit, de Miquel Martín, que ens fa un repàs a llegendes de Sant Joan, de Tots Sants, de Nadal i Cap d'Any.
I farem un viatge en el temps i en l'espai gràcies a la música del grup Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Ens deixarem captivar pel seu últim disc, El viatge a Buda, un cant al retorn de la vida senzilla i rural com a camí per combatre l'estrès, el canvi climàtic i moltes coses més tan freqüents en la societat actual.
Avui el cau de la festa va de Castells amb els Marrecs de Sal.
I a les 7 principals ens mourem a ritme de rumba.
I serem encara fins a les 8 del matí. Aquest és el Mans, aquesta és la festa a Catalunya Ràdio.
El Mans, Esther Plana i Quim Rutllant.
I abans de parlar-vos de llegendes de nit, una sardana que precisament explica una història llegendària, Llac Encantat, de Manuel Saderra, amb la principal de la Bisbal.
Doncs així és, aquest Llegendes de nit, una altra edició que us volem presentar avui de la col·lecció La Talaia d'edicions Sidillà i escrit per Miquel Martín amb les il·lustracions de David Granato.
Exacte, en aquest cas Llegendes de nit parla de les nits més màgiques de l'any a totes les comarques catalanes, Sant Joan, Tots Sants, Nadal i Cap d'Any. Nits envoltades de molta mitologia, de molts costums i, com no, també de tradicions, esclar.
Exacte, nits on el bé i el mal, la fantasia i la realitat es desdibuixen a partir de llegendes, doncs s'han pogut anar explicant en aquest treball, com hem dit, de Miquel Martín. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem parlant, com dèiem, de nits cabdals del calendari, del nostre calendari, totes aquestes nits.
Sí, tant, són nits que marcaven el cicle vital de les persones, el cicle vital i el cicle ritual, perquè la nit de Sant Joan no deixa de ser també la celebració del solstici d'estiu, i la de Nadal doncs, estava vinculada també al solstici d'hivern, i Tots Sants era, bueno, el dia de respecte, devoció i record dels morts. Sí, sí, nits que marcaven, i jo crec que encara marquen la vida de les persones.
Clar, la nit de Sant Joan, tant ens hi podem trobar temes de bruixes i bruixots com també remeis, perquè és una nit on històricament, no sé si recordar que s'havien d'acollir certes herbes per poder fer que fossin medicinals, sí o no?
Sí, exactament, és una nit riquíssima. De fet, dues terceres parts del llibre estan dedicades a la nit de Sant Joan, perquè això, perquè hi ha moltes llegendes, rituals, tradicions, costums, i moltes d'elles han donat origen a diferents llegendes i narracions. A mi una de les parts que m'agrada més de la nit de Sant Joan és la vinculació que tenien els humans amb la natura, com a través dels astres, per exemple, o com deies tu, a través de les plantes, fins i tot a través de les pedres o dels animals, interpretaven la realitat i intentaven donar una explicació poètica, perquè l'explicació científica encara no la podien donar, a tot el que ens envoltava, i això ho trobo magnífic, perquè ens explica molt bé com som els humans i com hem evolucionat, també.
No, i també ens lliga molt a llegendes que ens marquen fins i tot una pedra d'un territori concret, no?, la nit de Sant Joan.
I tant. Hi ha moltes llegendes que tenen relació amb els noms de llocs, no?, amb la topografia i amb els noms que s'han donat, doncs, a una certa muntanya o a una pedra o fins i tot a una cala. I que tenen el seu origen en una llegenda. I també recordem que és la nit en què qualsevol ésser màgic fantàstic es pot manifestar, i el ventall també és amplíssim, eh? Els follets, les bruixes, com comentaves tu, però també hi ha els maneirons, hi ha les falugues, les marugues, les llufes, perquè n'hi ha de masculins i femenins, diguem-ne, els embutxins, moltíssims, moltíssims.
Els maneirons, que cal dir que per portar-lo al segle XXI gairebé són minions, eh?
Sí, no?
Tenen un punt de connexió, fins i tot, eh?
Sí. Jo moltes vegades, ara que dius això, jo moltes vegades quan trobava una llegenda d'aquestes, que algunes tenen unes possibilitats literàries immenses, que podries acabar explicant una narració, fins i tot una novel·la curta, pensava, ostres, quan fan aquestes pel·lícules a Hollywood es podrien inspirar una mica amb les llegendes, perquè són molt riques, i fins i tot les llegendes de la nit de Tots Sants són llegendes amb un punt de terror, si vols, o un punt una mica sinistre, d'humor macabre, que vaja, que també són molt atractives.
Totalment. De fet, ara que parles de la nit de Tots Sants, destaques en el pròleg que Vinyoli deia que és una nit que hi ha com una paret de fum, no?, entre la nostra, diguem-ne, vivència i una vivència més mundana, podríem dir-ho d'alguna manera. I fins i tot és una nit de passar assumptes pendents, d'enllestir assumptes pendents.
Sí, perquè els esperits de la gent que ha mort torna per diferents motius. Alguns perquè en vida no van poder acabar allò que estaven fent, i era molt important, i tornen a intentar acabar la feina. D'altres perquè estan condemnats a errar eternament, per les malifetes que van fer en vida, i alguns, que això és una tradició, una llegenda europea, nord-europea, que va incorporar en el nostre folklore Rovira, perquè els grans escriptors van sentir una gran atracció per les llegendes, i que diu que molts tornen la nit de Tots Sants per fer allò que en vida gaudien molt fent, sigui ballar, o sigui cantar, o sigui el que sigui. Són llegendes molt boniques perquè connecten dues realitats, no? Com deies tu, aquesta paret de fum que ens separa dels morts i dels vius.
Està clar. Nit de Nadal més nit de reclusió, de família, però ara l'Estera ens ho deia, la nit de Sant Silvestre també té un punt així, diguem-ne, de misteri. I clar, tot va lligat en aquest calendari en els moments de traspàs, aquestes tres nits. I la nit de Cap d'Any, la nit de Sant Silvestre, la nit de Nadal ho són, també.
Sí, la nit de Nadal la relacionem molt més amb el ritual religiós, no?, perquè celebrem on se celebra el naixement de Crist, però també hi ha tota una part, diguem-ne, de recolliment, perquè és el moment en què la natura s'encalma, en què la gent s'arrauleix i es troba a la vora del foc, i també és un moment en el que alguns éssers fantàstics prenen rellevància. Especialment, però, aquests éssers fantàstics tenen importància la nit de Cap d'Any, i sobretot la nit de les bruixes. Ja deia la dita, per Sant Silvestre les bruixes entren per la finestra. Per tant, no només les bruixes, les bruixes, els bruixots i totes les formes del mal representades pel dimoni, aquesta nit doncs tenen el seu poder àlgid i màxim.
Fa un moment ho deies, aquestes llegendes han sigut moltes vegades fonts d'inspiració d'autors reconeguts, destacava Ruïra, però n'hi ha molts més.
Sí, i tant. Mira, jo quan preparava el llibre i un altre llibre que he fet de llegendes de Mar de la Costa Brava, també amb edicions Sivillà, pensava, ostres, d'on prové aquesta fascinació per les llegendes? En el meu cas, prové perquè de petit me n'explicaven moltes, però també perquè les llegendes crec que tenen unes possibilitats literàries molt grans. I llavors no m'estranya que grans escriptors com Maragall, com Verdaguer, ara estic parlant de poetes, o com Sagarra, agafessin llegendes com la de Fragarí o la del Comte Guifré o la del Mal Caçador i les convertissin en poemes, o que prosistes com Ruïra adaptessin llegendes al nostre folklore, o fins i tot a vegades jo penso en el cas de Víctor Català, que l'esmento només de començar el llibre. Tu llegeixes la seva gran novel·la Solitud i està plena de llegendes, és a dir, el pastor explica la natura i explica la muntanya a la Mila a través de les llegendes que li va narrant.
Les llegendes expliquen el món en una societat, diguem-ne, necessitada d'explicacions, o són senzillament un color poètic el que estem vivint en una societat com avui en dia?
Jo crec que són una barreja. Moltes d'aquestes llegendes són un intent d'explicar poèticament, màgicament, si volem, o líricament, simbòlicament, tot allò que als humans se'ls escapava. D'altres són una manera de fer com una mena d'exorcisme i treure-se les pors, aquestes pors ancestrals que sempre ens han perseguit, la por a la mort, la por al pas del temps, etcètera, etcètera. I d'altres són deixar anar aquesta vessant, diguem-ne, més fantasiosa, més màgica, que tenim els humans. Per tant, hi trobem una amalgama molt, molt bonica. I, a més, una de les coses més atractives de les llegendes, per mi, i em sembla que pels lectors, és que la ratlla que separa la realitat de la ficció és molt fina, i que moltes vegades no saps on comença la ficció i on acaba la realitat. I sempre et queda el dubte si t'has de creure i què no.
Escolta'm, de llegendes, en aquest llegenda de nit n'hi han d'arreu del Principat, fins i tot de fora, però amb referències a tots els països catalans.
Sí, sí, sí.
Aquí has tingut una feinada important de recol·lecció, sí, i de tria, m'imagino, no?
I tant. Fins i tot amb els editors vam decidir posar un índex geogràfic, de manera que els lectors podran trobar tots els pobles, poblets, ciutats representats, totes les comarques de Catalunya hi estan representats, hi ha llegendes d'arreu, i també de tot el domini lingüístic català, vull dir que hi ha referències a les Illes Balears, a la Catalunya Nord, a l'Alguer, a Andorra i al País Valencià. I com que hi havia tant de material, com tu comentes, doncs va ser una feina de tria, d'organització d'aquest material, i llavors el criteri que vaig seguir va ser, primer, que tots les comarques hi estiguessin representades, tot i que hi ha comarques que potser són més riques que d'altres amb llegendes, i també vaig seleccionar aquelles llegendes que em semblava que eren més atractives literàriament i pels lectors, i que eren més emblemàtiques d'alguns pobles o d'algunes zones determinades del país.
Doncs Llegendes de nit, de Miquel Martín. Miquel, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu del llibre.
Fins aviat. Gràcies, una abraçada. Vet aquí la història que fa temps que va passar a la terra on avui es parla català. Sarraïns i forasters portaven aquí l'alguer, ocupant els nostres feus, la nostra terra. Un guerrer molt mal ferit als Pirineus es va amagar, amb un gos gànguil fidel a tot arreu l'acompanya. Les ferides a poc a poc el gos li anava llapant i les nafres se li anaven ben
mica en mica al carrer, arrencar la reconquesta, esmolant de gas amb còdols i preparant la ballesta. Feu sonar el corn de guerra per fer fora els ocupants de la terra dels prats i camins més ufants. Per ser forts i triomfants hem d'unir forces germans sota aquest lema, aixecar la fúria dels catalans. Els nou barons de la fama s'uniran a aquella guerra, convertint-se en els cavallers de la terra. Aquesta és la llegenda de Nutxer Cataló, que ultrança batalla amb tot el cor. Aquesta és la llegenda del nostre fundador, que va defensar la terra fins la mort. Davant Verge Negra van jurar pel seu honor, amb espases ben alçades, de lluitar fins a la mort. Camins separats prengueren per cercar bona fortuna i acabar amb l'exèrcit de la mitja lluna. El combat aferrissat van resistir amb gran braó sota la clara consigna de salvar nostra nació, resultant victoriosos amb una gran contundència, però pagant a preu molt alt la resistència. Nutxer Cataló, tornada roses, triomfador, però ferit de mort estava el cavaller encoratjador. Un desig va demanar als seus més lleials seguidors ornar aquell nou escut amb el seu gos. Aquesta és la llegenda de Nutxer Cataló, que ultrança batalla amb tot el cor. Aquesta és la llegenda del nostre fundador, que va defensar la terra fins la mort. Concediren seu desig i després de tant d'enrenou batejar la terra que havien posat sota el jou amb el nom de Catalunya, en honor al lluitador de la pàtria catalana, el fundador. Aquesta és la llegenda de Nutxer Cataló, que ultrança batallant amb tot el cor. Aquesta és la llegenda del nostre fundador, que va defensar la terra fins la mort, que va defensar la terra fins la mort, que va defensar la terra fins la mort.
Acabem d'escoltar la llegenda de Nutxer Cataló. Són els Terra Tombats des del treball Aires de Primavera.
A l'arrel hi trobaràs l'origen. Mans.
I avui en el cau de la festa descobrim tot el que cal saber dels marrecs de sal.
Allà on s'engendra tot, el cau de la festa.
Ens vam batejar el 1996, un grapat de saltencs i saltenques i de rodalies. Teníem certa curiositat i interès envers el món casteller i ens vam animar a fundar la nostra colla, que ha crescut molt en els últims anys. La nostra passió són els castells, acompanyant les activitats socials amb la família castellera. El tret característic de marrecs crec que és la constància, la perseverància, la dedicació, el companyerisme i sobretot la gran feina de formiga que fem per anar creixent i assolir els nostres objectius. Som una colla formada per gent que hi és des dels inicis i altra que s'hi acaba de sumar. Aproximadament i ara mateix som al voltant d'uns 350-360 socis en actiu. Durant els assajos solem ser unes 120 persones aproximadament que participem activament, sense comptar la canalla. En les nostres principals diades hem arribat a plegar entre 200 marrecs i marreques. Pel que fa a la canalla de la colla, actualment hi ha una trentena de membres. El nostre color de la camisa és el blau ter, simbolitzant el riu que passa pel nostre poble. A més, a part de la camisa hi ha un escut, que és de color taronja, on hi ha el nostre logo, i igual que altres colles castelleres, portem els pantalons blancs i la faixa, sempre acompanyant-ho del mocador casteller. Nosaltres assagem els castells dues vegades a la setmana, un dimarts i l'altre divendres, a excepció de quan tenim diades importants, com dèiem abans, i les actuacions que per nosaltres al calendari tenien molta importància, que en aquests casos fem un assaig especial i fem un tercer dia. Doncs, bueno, això, els normalment, però assagem els dimarts i els divendres i aquests dies fem assaig d'escola, assaig de canal i assaig general. A part, el nostre equip de músics, format per tabalers, tabaleres i els grallers, assagen també els dilluns i els divendres. Enguany tenim agendades un voltant de 25 actuacions, entre elles algunes de comercials. Aquestes les fem a la nostra província o a Barcelona, principalment. Totes les actuacions tenen alguna característica que la fa especial, ja sigui pel moment del calendari que ens trobem, per ser una actuació històrica per la colla, o perquè compartim plaça amb colles amb qui tenim molt bona relació. Tot i així, sí que en tenim alguna més en especial per nosaltres, que és la Festa Major de Salt, Sant Narcís o la nostra Diada Marreca. Sí, tant, que fem altres activitats. Bueno, de fet, també és per nosaltres són superimportants per tal de poder fer cohesió de grup i oferir als membres de la colla activitats de tot tipus i del seu interès. Per poder-nos seguir la nostra activitat, bé, tenim la nostra web i a part les xarxes socials com Instagram, Twitter i Facebook, però també tenim la sort que hi ha uns membres de la colla, que són Canal Marrec, que ens retransmeten totes les diades en directe i això ens ajuda que les nostres actuacions puguin arribar a tots els indrets.
Catalunya Ràdio, Mans.
M'he preguntat mil cops per què. Ahir em parlaves d'un cel blau i net, però avui jo només veig llimones en un timoner. I giro el cap amunt i avall, d'un costat a l'altre i el torno a girar, però avui jo només veig llimones en un timoner. Ella està vist que no em convé.
M'he preguntat mil cops per què. Ahir em parlaves d'un cel blau i net, però avui jo només veig llimones en un llimoner. I giro el cap amunt i avall, d'un costat a l'altre i el torno a girar, però avui jo només veig llimones en un llimoner.
Estiu rodó a Catalunya Ràdio.
Venim?
David, on ets? Se suposava que avui havíem de gravar la falca de promoció del suplement d'estiu.
Un moment, que miro l'agenda. Avui dius? Vermut, depilació a les herbes, 11? No, per falca de promoció del suplement d'estiu no em surt res, eh? Però tranquil, ho fem per telèfon, cap problema.
No, per telèfon no s'entén res.
Coi, aleshores per què em truques?
Ui, senyor... Quin estiu que m'espera.
El suplement d'estiu. 3 hores de ràdio amb Adam Martín i tot un equip de grans professionals.
No, per falca de promoció del suplement d'estiu no em surt res, eh?
O no tan professionals.
Dissabte i diumenge de 9 a 12.
No em surt res.
Viu un estiu rodó a Catalunya Ràdio.
I és que jo tinc una banda...
Connecta't a la festa.
Mans.
Si hi ha alguna música que faci estiu a banda de les havaneres, és sense cap mena de dubte la rumba.
Seguim al Mans a Catalunya Ràdio amb la llista de les 7 principals que ens porta una setmana més Sergi Vives.
Benvinguts a les 7 més populars, al racó del Mans, en el que aquest estiu fem una llista en format de rànquing amb algunes de les peces més populars en diferents àmbits de la nostra cultura festiva. Soc en Sergi Vives i avui repassem les 7 millors rumbes del nou mil·lenni. Perquè no cal dir que la rumba està més de moda que mai, tot i que porta una llarga trajectòria a les espatlles, el que sí que continua fent és fent-nos ballar, fent-nos moure els malucs. I el que repassarem, si us sembla, són algunes de les cançons que en aquests escaig 20 anys que portem del nou mil·lenni més s'han interpretat i més han triomfat. En podríem posar moltíssimes. Nosaltres hem escollit aquestes 7.
Número 7.
Comencem amb una de la pegatina, el gat rumbero.
I en una altra vida vaig estudiant, tirant, tirant, ja anar tirant, patada al curro, a la porta, moré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tot just en duia 4, que el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi? Serà el destí, serà la sort, ja no tinc solució perquè sóc el gat. Perquè sóc el gat rumbero, ni bomber ni conseller de la Generalitat. Tirant, tirant, ja anar tirant, 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 ja anar tirant, 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 ja anar tirant, 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 ja anar tirant. Sóc inconformista o és que em falta decisió? He gastat 6 vides i ara em queda la pitjor. Al carrer sempre s'hi està bé quan no queda lloc on anar. La rumba em dóna trampera i ara no puc triar perquè sóc el gat rumbero.
Número 6.
Si parlem de rumba, en aquest país hem de parlar, evidentment, de Joan Garriga. Amb la Trova Kung Fu ens va fer aquest La Santa Alegria.
Decideixo ser feliç i per fi veig l'enemic, la por i l'ànsia dins de mi i el neguit que fa el patir. Decideixo ser feliç i el tresor més gran és allò que visc. Ja anem. Per vençut, sortir de la panxa del bou on no hi neva ni plou.
Número 5.
Un altre dels grups que també fa molta rumba en aquest país, tot i que potser són una mica més desconeguts, són els Terra Tombats. Ens van arribar amb aquests mitjons blancs.
I encara no és migdia, ja te fartes de sangria, és la teva obsessió.
Just estrenar-se el mil·lenni, i aquest és el grup que arriba a la posició 4, els Pomada, van aparèixer amb la intenció de fer-nos ballar moltíssim, sobretot amb aquest Maria Mercè. Segur que us sona.
número 3.
A la tercera posició hi ha arribat aquest grup, Rauxa, amb el seu Cullerets de llum.
Cullerets de llum, quan la tarda fina, si el rostoll s'adorm, tot és de joguina i un estel petit. Obre l'ull i parla, on serà l'amor? Que no puc trobar-la, on serà l'amor? Fa la lluna bruna, l'he cercat per tot, que n'estic dejuna i l'amor ocult. Entre set dies, riu que riu content de ses traïdories. Cullerets de llum, a la tarda fina, si el rostoll s'adon, tot és de joguina. Cullerets de llum, quan la tarda fina, si el rostoll s'adon,
dos.
Arribem al capdamunt de tot, a la segona posició, i hem posat els Charango. Aquesta és la cançó El meu poble.
A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit. T'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre.
Número 1.
I acabem el nostre rànquing amb una noia que ho està petant arreu del món i ara ha sorprès a tothom amb una rumba en català. Tot i que no trobareu la guitarra per enlloc, evidentment aquesta peça ens farà ballar. És milionària i és la Rosalia. Amb ella acabem avui. A passeu.
La Rosalía. Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
Esa.
El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. I el que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Sona del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Això sé que no és culpa ser milionària. Que em tanquin al Louvre així com al Magba.
Fucking money, la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopars corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa del dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el coberts de diamants. I un bloc bloc aviar bang bang que te'l puc regalar. Un xaval contractat perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampà tot tinc botelles. Baut i juliol compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom. Però que voldries tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa del dòlar dintre la ment.
Fucking money, la mixta.
Fucking money, man.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man. Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
A
l'arrel i trobaràs l'origen. Mans.
Avui ens acompanyen un grup que jo crec que és dels històrics de la música folk del nostre país. És un grup que ha obert camí, tot un exemple pel que fa a trajectòria, a mantenir-se en les seves idees i anar fent i, a més, anar explorant nous camins. I avui els tenim aquí i és tot un honor. Són en Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries. Ha vingut una petita representació perquè quan es desplacen molts. Tenim avui l'Artur Gaia i en Jordi Fuster. Ens veniu a presentar un viatge que heu fet. Un viatge en el temps, en l'espai, una miqueta de tot. Aquest viatge a Buda, per què vau escollir concretament l'illa de Buda?
La vam escollir perquè el nostre viatge és un viatge al passat, però tal com intentem explicar, és un viatge, és viatjar al passat per recuperar el futur.
Treballant de sol a sol i cantant de bona lluna, confortem qualsevol dol i cridem a la fortuna. I cridem a la fortuna, i cridem a la fortuna. Pels camins hi ha ginesta.
Intentem dir dues coses importants. Una, revaloritzar la música i la cançó com a eina per a millorar la societat, i també que a través d'esta eina una de les coses importants que hem de fer és cuidar este tros de terra on vivim, el nostre tros de terra i també per extensió el planeta, no? deixar-lo bé per a la gent que vindrà. Per expressar esta idea i este viatjar en el temps, ho ubiquem a un territori que tenim que, al sud de Catalunya, un territori català, la illa més gran de Catalunya, que està entre la mar i els dos braços del riu Ebre, que es diu Illa de Buda, i l'hem escollit com a exemple d'un lloc on fa 100 anys estava ple de gent. Avui és un lloc deshabitat, on és parc natural i també hi ha uns camps de cultiu d'arròs, però fa 100 anys estava ple de gent que hi vivia allà. Eren los buderos, els colons, com s'autodiuen també alguna de la gent que encara viu i va viure allà.
I clar, aquesta illa d'alguna manera personifica, no?, protagonitza aquests valors que voleu recuperar, aquest toc d'atenció que feu una mica a la societat actual, de dir, recuperem una mica el que teníem no fa tants anys. Aquesta cultura rural, doncs, que ens pot ajudar fins i tot a cuidar més el planeta, però també cuidar-nos més els uns als altres, fins i tot, oi?, com a societat.
Sí, la illa ho personifica, sí. És, de fet, quan vam estar gravant bona part del disc, la vam gravar allà, sobretot les veus i alguns temes en directe, vam comptar amb la col·laboració d'algunes persones
a Catalunya Ràdio,
que van estar en Natros i van vindre a la casa on gravàvem, i mos explicaven que quan vivien allà en tota aquella senzillesa, no et feia falta res, no? Esta idea és molt important i a nosaltres mos ha ajudat a poder reflexar d'una manera més clara lo sentiment que volíem transmetre.
Heu, doncs, gravat el disc, part del disc l'heu gravat en la mateixa illa de Buda, com explicaves, i també, doncs, amb els veïns de l'illa. Suposo que s'han creat moments emotius, no?, de la gent que ha tornat a l'illa.
Tot el rato era emotiu, sí, quan van vindre ells, sí. Sí, el disc l'han gravat a l'antiga taverna, bueno, una de les dues, havia dues tavernes, una de les dues, i vam adequar la taverna per a fer diverses coses que vam gravar, i quan van vindre ells, eren els antics colons, pues, ens va fer molta il·lusió tornar a fer la taverna i intentar inclús recrear el so aquell antic de, que imaginem podria tindre fa molts anys, no? I com tu dius, era, sí, són gent molt entranyable, gent que ho recorda molt, molt de carinyo, molta emoció, qualsevol cosa, les veies una mica com s'ho miraven, no? Aquella sensació que veus quan veus algú que mira allò en enyorança, però en bon humor també, saps? Perquè ja no viu ningú allí, però ho explica, prenien amb els nets i els explicaven, mira, la iaia feia això, saps? Una cosa molt entranyable, de veritat, i tots se van posar molt contents de poder d'alguna manera reivindicar aquell lloc que formava part de la seva joventut i de la seva infantesa, no?
Suposo que aquestes vibracions es noten en el repertori, no? Tota aquesta emoció.
Ho intentem, sí, se noten. Quan ho penses... O sigui, a vegades les coses les vols fer i no surten com has pensat, i a vegades sense pensar com surten de manera natural, i això és molt bonic de que quede congelat d'alguna manera a una cançó, no?
De vaixells vigilant del mar en los peus de ferro plantat dins del fang lo teu raig de llum omple d'esperança aquell mariner. Aquell mariner que mor d'enyorança. I així...
També en el disc voleu reivindicar el valor de la cançó, el fet de cantar i que ens ajuda com a espècie humana, gairebé, podríem dir, i per ser més feliços, per estar més tranquils.
Sí, nosaltres estem convençuts, i ho expliquem moltes vegades, que cantar és bo, i és bo a nivell personal, perquè és una cosa que ajuda molt a trobar l'equilibri entre cos i ànima, sí, o això que en podem dir ànima, cada un que li digui com vulgui, i a nivell col·lectiu també, cantar ajuda a fer un món millor. I hi ha una frase molt bonica que diu: allà on se canta pots anar-hi a viure. I les societats que canten són més bones. A més, hi havia un llibre que per a nosaltres és molt important. És del folclorista Joan Moreira, que ve a ser l'equivalent ebrenc del Joan Amades a Catalunya. Joan Amades va escriure El costumari català i Joan Moreira va escriure Del folklore tortosí. I este llibre, molt curiosament, està escrit en tres capítols, i els tres capítols se diuen xalant, pregant i treballant. Los tres àmbits de la societat en la cultura rural. I en los tres àmbits se cantava, se feia música. Tot el que escriu Joan Moreira són exemples, està relatat la majoria de coses a través d'exemples musicals, el qual vol dir que la importància que tenia la música en aquella societat, com diem abans, d'aquella senyora que ens explicava que no et calia res per viure en aquella vida senzilla. Està clar que avui en dia cantar treballant és difícil.
Els ordinadors i tal.
Sí, és complicat. Si ara ens poséssim aquí la redacció, cantar
exacte.
Seria complicat.
Només cantem treballant els músics. Però cantar per oci, per xalera, que diem nosaltres, per passar-ho bé, no és tan difícil pensar que es pugui recuperar. Perquè l'oci, avui en dia, si et poses a pensar, és una cosa molt individualista, molt tecnològic. És un oci que no es compartix, i que jo no sé fins a quin punt, quins beneficis comporta. En canvi, l'oci compartit, lo cantar, era molt bo. I, de fet, en algunes experiències que estem tenint avui en dia de cantar a tot el nostre país, la gent que canta viu millor i ho diuen, no? Per tant, és una cosa que no és una utopia pensar que podem recuperar el cantar. per a l'oci, per a la xalera.
I a més, jo penso que forma part de la condició humana, que inclús a un nivell més atàvic i ancestral, tot qualsevol poble, te'n vas... Això estem parlant de fa 100 anys, però te'n vas 2000 i qualsevol poble que no hagi canviat molt en tants anys segueixen cantant, o sigui, forma part de la condició humana. Fa poc que llegia que els aborígens australians no tenen escriptura, llavors tot ho transmeten a través del cant. I llavors això vaig pensar, ostres, que bonic, no? Que difícil, però que bonic, i que difícil que s'hagi mantingut estar aquí, no? Però per això dic que és una cosa que forma part de nosaltres com a persones, primer que res, no?
Hi ha molts tresors a la terra.
El viatge a Buda, quan el podrem sentir en directe?
Pues tenim alguna... Durant l'estiu tenim algunes actuacions puntuals que són més de festa major, però la idea és a la tardor fer una gira per teatres. Estem el 12 d'octubre a la Fira Mediterrània i també tenim algunes actuacions ja confirmades a Amposta, a Tortosa, a Reus. Estem mirant fer una gira de teatre de tardor, Ulldecona. I aquesta és la idea, no? Fer la presentació més oficial a la tardor de tot el treball, que és un treball també que hi ha una part important teatral, no? Vam fer una presentació al CAT també, i a partir d'allò podem donar-ho a conèixer en una gira per teatres.
Doncs ja ho sabeu, seguiu els Quicos en aquest viatge a Buda per tornar-nos a trobar doncs, amb aquelles coses que no fa tants anys existien i ara que potser necessitarem en el futur. Moltíssimes gràcies, Artur, moltíssimes gràcies, Jordi, i gràcies per venir a Alicant Mans.
Encantats d'estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Què passarà? No hi ha cap temps com el meu temps. Ahir és ahir, demà és demà. Tot lo que tinc és un present. Què va passar? Què passarà? No hi ha cap temps com lo meu temps. No hi ha cap temps com lo meu temps. No hi ha cap temps com lo meu temps.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Ahir ja us van fer un bon repàs a les festes majors que es fan aquests dies, festes majors amb motiu del Mareu d'Agost, per exemple, a la Vila de Gràcia.
Amb les decoracions dels carrers i un programa d'actes extensíssim. Nosaltres us destaquem, per exemple, els concerts que es faran a la plaça del Sol amb motiu del que es coneix com a plaça del Folk, programada pel Centre Artesà Tradicionarius.
Avui, matinal, a migdia, i taller de pandereta i cant tradicional al vespre a partir de les 8, concert amb els Anairam. També els Blue Joy i els Espontos amb Manu Sabater. La nit acabarà amb el punxa discos Doctor Batonga. I també els Kabum.
La plaça del Folk continuarà fins al dia 21 amb els concerts nocturns dels Sirgadors dilluns, la típica dimarts i Arrels de Gràcia dimecres. Cada dia també es farà matinal familiar amb animació infantil i taller de danses a la tarda.
Altres poblacions que viuen la seva festa major amb motiu de la Mareu d'Agost són Mollà, Manlleu, Roses, Amposta, la Bisbal d'Empordà i Flix, entre d'altres.
Sant Magí també porta molta festa, sobretot a Cervera i a Tarragona. En els dos casos, l'estructura tradicional i ritual gira a l'entorn de la font de la Brufaganya i de l'aigua que embrolla perquè diuen que té el poder de curar malalties. Tant a Cervera com a Tarragona, la tradició mana anar-la a buscar i després transportar-la fins a la població, tot repartint-la amb carros casa per casa. A banda d'això, esclar, també s'hi fan d'altres actes. És el cas de Tarragona, on la festa fa dies que dura.
Pel que fa a l'agenda sardanista, avui tenim un aplec. A Sant Hilari Sacalm, a partir de 2:15 del matí amb els cobles Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. I dos concerts amb la Juvenívola de Sabadell, a Mollet del Vallès a partir de les 6 i la Principal de la Bisbal a les 7 a casa, a la Bisbal d'Empordà.
I acabem amb Castells, amb una de les actuacions que podeu trobar avui a les 6 de la tarda a la plaça Prat de la Riba de Mollet del Vallès i trobareu els Castellers de Mollet, els Minyons de Terrassa i els Xics de Granollers.
Al Mans, Esther Plana i Quim Rutllant.
I nosaltres avui ho hem de deixar aquí. Tornarem dissabte que ve a partir de les 6 del matí a Catalunya Ràdio.
Us hi hem acompanyat amb Berta Vancell, Sergi Vives, Esther Plana i Quim Rutllant. Us deixem fins a les 8 amb la Flama 3.0. És de Jordi Molina amb la Flama de Farners.
Catalunya Ràdio viu un estiu rodó amb nosaltres.